Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona nit, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell. Una setmana més aquí amb tots vosaltres. Aquest és el darrer programa ja del mes de març i ens hem polit el primer trimestre de 2018. En aquesta primavera plujosa i ambientalment trista, procurem aportar el nostre gra d'optimisme, música i històries interessants. En aquest programa no es parla de política, només d'òpera. Però vull dir una cosa, empresonar la gent no és la solució a res. Al contrari, i aquí ho deixo, la política està vetada. Anem a parlar i sentir òpera, és el que fem cada setmana des de fa més de 7 anys. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant.
Thank you.
Avui us hem rebut amb les notes de l'obertura de l'Africana de Giacomo Meyerbeer, en la versió que en feia en directe l'any 1973, l'orquestra de l'Òpera de San Francisco, dirigida per Jean Perisson. Aquesta òpera, obra pòstuma del compositor alemany afincat a París, gran mantenidor del gènere típicament francès de la gran òpera, va ser immensament popular en el seu dia, però actualment ha caigut, podríem ben dir, en l'oblit, com en conjunt totes les òperes de Meyerbeer. No obstant, darrerament observem com una mena de Meyerbeer Renaissance, no sé ben bé si ja es pot qualificar d'aquesta manera, però el cert és que veiem aquí i allà com les seves òperes es tornen a programar. Aquí uns hugonots, allà un profeta, o més enllà un Robert le Diable. I ara és el torn de l'Africana, que han programat a l'Òpera de Frankfurt, i jo vaig anar a veure el dia 16 de març, i per això us en vull fer 5 cèntims. Aquesta òpera, l'Africana, té, podríem dir, una història atzarosa. Meyerbeer va morir el 2 de maig de 1864, just després de completar l'enorme partitura d'aquesta òpera. El treball sobre la qual hi va ocupar diverses etapes i aturades pel mig, uns 25 anys. La versió, però, no sembla que fos definitiva i es va presentar un problema per la seva estrena, que va ser resolt, entre cometes, pel musicòleg belga François-Joseph Fétis, que va preparar una versió representable, a la qual li va practicar talls en la música, alteracions del llibret, i li va engaltar el títol de l'Africana, amb el qual es va estrenar a París el 28 d'abril de 1865. No sé si aquest Fétis era de poques llums o què, però és evident que la protagonista femenina, Celica, no és africana en absolut, sinó índia. Per si fos poc, hi ha nombroses referències als déus hindús en els cants del poble sobre el qual regna la tal Celica. Bé, per què Fétis la va declarar africana en lloc d'Índia? Doncs això romandrà en el misteri. I sembla que, a més, el propi Meyerbeer es referia a la seva magna obra com a Vasco da Gama, el nom del protagonista masculí, el famós navegant portuguès que fou el primer en arribar a l'Índia per mar l'any 1498, obrint així noves rutes comercials. Però recentment hi ha hagut una revisió o reconstrucció de la versió original, que és la que està circulant avui en dia i es va estrenar el 2 de febrer de 2013 a la ciutat alemanya de Chemnitz, amb el títol de Vasco da Gama. I aquesta és la que es va fer a Frankfurt, o que s'està fent encara, vaja. Una evidència de que no és igual, que la versió tradicional és l'ària més popular de l'òpera, la que canta Vasco a l'acte quart, que coneixem com O Paradís, o fins i tot O Paradiso, la versió italiana. Jo ja vaig parar l'orella allà, però aquestes paraules no van ser mai pronunciades per Vasco da Gama. A lloc d'això, amb la mateixa música, això sí, va cantar una ària que es diu O Ciel que voyage, que tot seguit us proposo la versió del tenor Bernhard Berchtold i la Robert Schumann Filharmonie dirigida per Frank Biermann de les representacions del 2013 a Chemnitz que us he esmentat.
Au ciel, que vois-je? Quel site enchanteur? Quel beau rivage? Ce fleuve, ces gazons, ces fleurs. Oh, doux climat, splendide rivage. Ciel si bleu, si limpide, dont mes yeux sont ravis. J'aurai doté, dont soleil qui m'inonde. À nous ces trésors indiens. Oh, mon rêve, oh, nouveau monde, salut. J'ai été conquis. Sois donc à moi, à moi.
A Frankfurt l'òpera es va presentar com a l'Africain guió Vasco da Gama, perquè tothom estigui content. La versió escènica va anar a càrrec de Tobias Kratzer, amb escenografia i vestuari de Rainer Selmayr, vídeo de Manuel Braun i llums de Jan Harman. En aquest afany modernitzador tan en voga, sobretot a Alemanya, Kratzer va crear una producció d'astronautes. I en lloc de les històriques expedicions portugueses cap a l'Índia, a la recerca de la ruta de les espècies, ens porta a la carrera per conquerir l'espai, on per lo vist una mena de NASA portuguesa hi té molt a dir. Estèticament va ser una producció de gran bellesa, haig de dir, llums, colors, línies rectes i netes. Les escenes d'astronautes fora de la nau sonant per la manca de gravetat, precioses, sobretot al final, en l'escena de la mort de Celica. Els portuguesos, vestits contemporanis en el primer acte, inclòs el gran inquisidor, amb vestit i corbata, d'astronautes en les expedicions, el poble de Celica, un poble ni africà ni indi, sinó alienígena, d'un altre planeta, això ja era una altra cosa. Eren éssers blaus, amb unes protuberàncies al cap que francament eren una mica penosos. Tot això està molt bé i certament és una bona idea lligar els viatges oceànics del segle XV amb els interestel·lars del segle XXI o XXII, jo què sé. El que passa és que sent un tema tan concret com són les aventures d'un personatge històric, amb contínues referències al que va ser el seu moment, afegint-hi el sobretitulat que el fan en alemany i anglès, que ho entens tot, doncs tot plegat fa que el concepte grinyoli i molt. No lliga el que sents amb el que veus i això no ajuda pas. Musicalment, el nivell va ser molt alt. Vasco da Gama fou famós tenor americà Michael Spires, una veu molt ben dotada, amb grans aguts, i que no defalleix mai. Si bé tot plegat, en el meu parer, va quedar una mica a nudir aquell dia. L'àrea Ex o Paradís va passar sense pena ni glòria, en la meva opinió. Excel·lent la soprano Claudia Manke com a Celica, bona veu i bona tècnica i una interpretació molt sensible, ajudada per uns moviments de molta submissió, fins i tot massa. Llàstima que era un engendro de color blau. Va estar sublim en el duo amb Inés del final i la subsegüent ària de la seva mort. També em van agradar molt la soprano Kirsten McKinnon, que va interpretar Inés, i el baríton Brian Mulligan, que feia de Nelusco, també blau i amb una caracterització com de culturista inflat de nebulitzants. Tots els cantants, excepte Spires, eren de la companyia de la casa, de manera que els secundaris van complir amb l'eficàcia habitual. L'orquestra és molt bona i fou dirigida amb suficiència per Antonello Manacorda.